Radio Astel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel també és podcast. I a més et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Caravana, comencem la ruta de la set.
Vinga, va, 3 minuts que passen ara mateix de les 10 del matí i encetem una nova ruta de la seda. Ja ho sabeu que sempre ens acompanya el doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el doctor Xavier Pujades. Doctor Pujades, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Avui volia parlar de l'Olimpíada Popular de Barcelona el 36, el 1936, i la lluita entre totalitarisme i antifeixisme a Europa. I jo pensava, primer de tot, quan llegia el tema que ens proposava un dia com avui, deia, què és això d'una Olimpíada Popular?
Sí, és realment un concepte que no és gens difícil d'explicar, però no es coneix gaire, ha quedat molt fosc en el rastre de la història i té molt a veure amb el nostre país i amb la nostra ciutat, no? Perquè va ser una proposta de la ciutat de Barcelona, o pensada per la ciutat de Barcelona, no només de la ciutat de Barcelona. L'Olimpíada Popular era una proposta que el que intentava era ser una alternativa als Jocs Olímpics oficials. Tothom sap què són els Jocs Olímpics, sí, existeixen des de 1896, els va més o menys reinventar Pierre de Coubertin, etc.
1896, eh?
Sí.
Més nou del que pensava jo.
Sí, els primers Jocs Olímpics moderns.
Els moderns, eh?
Clar, els Jocs Olímpics de l'antiga Grècia, sobre els que s'inspiraven els Jocs Olímpics moderns, doncs són del segle VII abans de Crist, etc. Bé, per què una alternativa? Doncs perquè l'any 1936 tocava una ciutat que fos la seu dels Jocs Olímpics oficials, que era la capital del Tercer Reich, que era Berlín. I, per tant, doncs, molts col·lectius de diferents indrets, de diferents països del món, moltes federacions esportives, molts clubs esportius, etc., van pensar que fer o organitzar per part de la capital del Tercer Reich uns Jocs Olímpics, doncs no era una gran idea, sobretot
una
perquè...
Una mala imatge,
i perquè era una gran oportunitat perquè un país totalitarista, una dictadura com la dictadura nacional socialista a Alemanya, fes una gran operació de propaganda. Per tant, el que es va pensar per part de tots aquests col·lectius, de molts països d'arreu del món, va ser intentar organitzar, entre altres coses, que eren manifestacions, per exemple, culturals, exposicions d'art, exposicions de pintura arreu d'Europa, en diferents ciutats significatives d'Europa, també l'organització d'un esdeveniment esportiu, d'un gran esdeveniment esportiu internacional, que no es podien dir Jocs Olímpics, perquè la marca estava registrada pel Comitè Olímpic Internacional, però que es podia dir d'una altra manera i que fos com una alternativa, com una competència, com una mostra de boicot a la gran manifestació olímpica oficial del nacionalsocialisme de 1936 a Berlín. Així neix l'Olimpiada Popular i per això se li posa d'aquesta manera. No es podien dir Jocs Olímpics Populars. Se li va dir Olimpiada Popular. El Comitè Olímpic Internacional també es va queixar per l'utilització del mot Olimpiada i al finalment, oficialment, es va dir com la Setmana d'Esport i de Folklore, però tothom la va conèixer com l'Olimpiada Popular.
De seguida entrem en el per què Barcelona, com va ser escollida Barcelona, etcètera, etcètera. Abans sí que li volia preguntar, els Jocs de Berlín finalment, però, es van fer.
Sí, sí, efectivament, els Jocs de Berlín de 1936, l'agost, l'estiu de 1936, es van organitzar, es van desenvolupar i es van dur a terme, a més, amb un grandiós èxit. Van ser els primers Jocs Olímpics en els que va anar més quantitat d'atletes, més quantitat de públic, amb una gran organització, una gran vila olímpica, amb un èxit esclatant. Diguem-ne, des del punt de vista de l'olimpisme oficial i de la història de l'olimpisme, els Jocs de Berlín són una fita important. Els primers Jocs en els que hi va entre un 7 i un 8% de dones hi van participar. És a dir, històricament, per l'olimpisme oficial, els Jocs de Berlín van ser i han estat una fita molt important i queda com a mostra a l'estadi olímpic de Berlín, que encara existeix en l'actualitat.
Deixem preguntar-te també, Xavier, si sabem qui va ser o quins van ser o quin organisme va ser la llumanera de triar uns Jocs Olímpics per una ciutat com Berlín amb el que estava passant.
Bé, així entrem en matèria ja, sí. És fantàstic, en aquest sentit, perquè és l'origen, diguem-ne, de per què una olimpiada alternativa, doncs perquè Berlín va ser seu dels Jocs Olímpics oficials. S'ha de dir, és molt important això, que quan es tria la ciutat, que ha de ser la seu dels Jocs Olímpics de l'any 1936, és l'any 1931. Per tant, ningú sabia, encara, alguns podien intuir pel com estava anant tot el desenvolupament polític o sociopolític a Alemanya, però ningú sabia que Hitler l'any 1933, entre febrer i març de 1933, pujaria al poder. Per tant, quan és triada la ciutat de l'any 36, encara no hi ha un règim nazi, un règim nacionalsocialista a Alemanya, sinó que Alemanya és una república democràtica, la República de Weimar, que després de la Primera Guerra Mundial es va instaurar com a país democràtic. La qüestió aquí interessant, una de les qüestions que ho fa molt interessant tot això, és el mètode d'elecció de la ciutat. Perquè l'any 1931, quan es va fer la reunió de la comissió del Comitè Olímpic Internacional, que això és més o menys similar a com s'ha fet darrerament, en els anys posteriors, que es fa en ciutats diferents. És com va rotant en ciutats diferents aquest comitè o aquesta comissió que ha de fer aquesta elecció amb els delegats, no?, del Comitè Olímpic Internacional. Justament, l'any 1931 va tocar fer aquesta reunió a la ciutat de Barcelona.
Ep, sí. Com d'aquí?
Barcelona optava a ser seu oficial dels Jocs Olímpics de 1936. Per això tot ho fa una mica més embolicat i més interessant, més apassionant. I, a sobre, aquesta reunió s'havia de fer la primavera de l'any 1931, l'abril de 1931. Si tots recordem una mica la història, sabem que l'abril de 1931 es va proclamar la Segona República a l'Estat espanyol. Per tant, quan el Comitè Olímpic Internacional, que ara no faré judicis sobre el present, però en aquell moment el Comitè Olímpic Internacional estava representat sobretot per persones de l'alta burgesia, de l'aristocràcia, sobretot, diguem-ne que persones una mica escurades cap al conservadorisme i cap a la dreta, arriben a Barcelona, la república s'acabava de proclamar. Per tant, en un terreny una mica complex. Arribaven a la ciutat de Barcelona per triar la seu de 1936. Barcelona hi optava i semblava que tenia molts números. A Alexandria, altres ciutats europees i no europees també hi optaven, però qui tenia més números era Barcelona i Berlín, no? I per tant, s'havia de dirimir entre aquestes dues ciutats. S'arriba aquí, hi ha una delegació de l'Ajuntament de Barcelona, Esquerra Republicana en aquell moment a l'Ajuntament des de feia pocs dies, diguem-ne, no? I fins i tot hi participa president Alcalá Zamora, president de la República, que ve aquí a saludar amb un partit que es va fer a l'Estadi Olímpic, amb els delegats del Comitè Olímpic Internacional, etcètera, etcètera, però sembla que no va haver-hi quòrum, bé, no va haver-hi quòrum, no hi havia prous persones, prous delegats perquè hi hagués quòrum, i es va deixar la votació per saber quina ciutat seria la seu dels Jocs Olímpics de 1936 per uns mesos després. Per tant, van estar a Barcelona aquestes persones, se'n van anar, i després per correu es va votar, tot això es pot veure en els arxius del Comitè Olímpic Internacional, jo ho he vist, és molt, molt interessant, aquestes cartes, els telegrames, etc. I finalment, per un marge de vots no molt, molt, molt important, però va guanyar la ciutat de Berlín, que no se sabia que seria, a partir de 1936, a la capital del Tercer Reich. Evidentment, això s'ha de dir clarament.
Abans em comentaves, Xavier, que es temia que aquests jocs del 36 es convertissin en un símbol del nazisme i en una amenaça a Europa d'una guerra. Això, finalment, va acabar passant.
Sí, es temia, efectivament, que s'acabessin convertint. És a dir, que s'acabés instrumentalitzant l'olimpisme per part d'un règim polític molt connotat des d'una perspectiva de que es tractava d'una dictadura, no només d'una dictadura com les que ja existien a Europa o començaven a existir a Europa en aquell moment, com per exemple la dictadura Mussolini, el feixisme a Itàlia, etc., sinó que tenia una fortíssima connotació racial. Val?
I això és el que... Deixa ser punyatero, Xavier.
Sí.
Israel hi va participar?
En els Jocs Olímpics de Berlín no podia participar Israel perquè no existia com a estat encara constituït fins l'any 1948.
I d'altra manera, hi havia jueus que hi van participar, atletes jueus?
No.
No, eh?
No. Bé, aquest és un dels grans temes de la història dels Jocs Olímpics de Berlín. Parlem un moment, però m'agradaria deixar-ho per un altre programa, parlar exclusivament dels Jocs de Berlín. Però l'any 1934, un any després de que Hitler puja al poder, és quan es van aprovar les conegudes lleis de Nuremberg. Les lleis de Nuremberg són, per dir-ho molt ràpidament, les lleis que establien qui era ciutadà alemany i qui no era ciutadà alemany a l'Alemanya nazi. I en aquest sentit, doncs, s'excluïen tots els que... Aquí hi havia una gradació, no? Són les lleis de Nuremberg, doncs, els alemanys de tota la vida, diguem-ne, i després els que eren de primer grau, els jueus de primer grau, jueus de segon grau i els jueus, no? I els Mischling, que els de primer grau i els de segon grau, és si tenies un avi de segon grau o un avi, per tant, un besavi o un avi de primer grau, tenies una part de drets com a ciutadà, mig ciutadà alemany, no? Tot això és el que va fer, doncs, que a partir, sobretot, del 34, tothom tingués por de que els Jocs de Berlín es convertissin en un aparador del racisme nazi. Per tant, els atletes que eren d'origen jueu o que tenien procedència jueva en els clubs, en les entitats, etc., alemanyes, no podien participar-hi. Fins i tot en la versió d'hivern, saps que els Jocs Olímpics d'estiu d'hivern anteriorment es feien al mateix país. Val? Doncs els que es van fer a Garmisch van aparèixer rètols on es prohibia l'entrada a persones no àries, i amb nosaltres, a persones que ells consideraven que no eren ciutadans alemanys, a jueus, no, en aquest cas.
Em deies, això ho deixem per un altre programa. Sí, vull preguntar-te, perquè em parlaves de boicot, quan es comença a produir aquest boicot i com es produeix?
Clar, entre que se sap el nom de la ciutat del 36, que serà Berlín, i l'any 1933 no es produeix cap boicot. Berlín, de fet, havia optat a organitzar uns Jocs Olímpics i havia estat seu olímpica per l'any 1916. La Primera Guerra Mundial ho va fer impossible. No es van celebrar aquells Jocs. Per tant, el Comitè Olímpic Internacional, en part, s'ha interpretat a vegades així, no? Tenia un cert deute amb Berlín, perquè a causa de la guerra no va poder ser la gran capital mundial dels Jocs Olímpics en el 1916, sí, el 1936, però entre el 31 i el 33, per tant, no va haver-hi boicot. Va començar a haver-hi boicot a partir de la primavera de 1933, quan es coneix que Alemanya passa a ser... es converteix en el Tercer Reich, per tant, Hitler puja al poder i adquireix tots els poders polítics, la crema del Reichstag, etc. I sobretot a partir del 34, quan es proclamen i tot el món coneix el que són les lleis de Nuremberg, per tant, les lleis racistes, que prohibeixen que un ari es casi amb un jueu, que un jueu o una jueva faci l'amor amb un ari, que un jueu pugui entrar a la judicatura, a ser policia, a ser militar, a ser, és a dir, tot el que té a veure amb el funcionariat. No és un ciutadà alemany, per tant, no pot optar a qualsevol plaça laboral, perd tots els seus drets com a ciutadà, perd subvencions, etcètera, etcètera. A partir d'aquell moment, sobretot, és quan es va expandir aquest boicot, que té molt a veure inicialment en els Estats Units amb els grans col·lectius d'emigrats jueus que vivien ja a la costa est dels Estats Units i tenien molta vinculació amb els mitjans de comunicació, per exemple, nord-americans, etcètera, i amb les federacions esportives nord-americanes, la Federació d'Atletisme, per exemple, i després això es va escampant cap a Europa. Però diria, els dos grans focus de boicot van ser els Estats Units inicialment, a partir del 33-34, i després el 35 i 36 a Europa, fins al punt que es va constituir com una mena d'associació o federació internacional de suport a la idea olímpica i de boicot, diríem, per dir-ho més planerament, de boicot als Jocs Olímpics de Berlín.
Ara en parlaves de boicots, entre aquests, precisament, el que dona nom a la secció d'avui. Entre aquests, la celebració d'uns Jocs Esportius Alternatius als de Berlín durant el mes de juliol o agost, no sé quin mes va ser això.
El que es va preveure per l'Olimpíada Popular era el juliol, els Jocs de Berlín van ser el mes d'agost.
Val. Com s'organitza aquesta Olimpíada Popular de Barcelona?
Bé, aquesta és la gran
suposo
qüestió.
Suposo que hi ha d'haver molta gent al darrere, perquè encara que sigui Olimpíada Popular, l'organització ha de ser molt acurada.
Molt acurada i amb molt pocs recursos. I doncs la suma d'aquestes dues qüestions és el que ho va fer molt complexa. Parlem primer dels recursos, si et sembla.
Sí,
no hi havia una Olimpíada Popular alternativa, no oficial, fins i tot amb un suport tímid per part de les administracions estatals, però un cert suport. Això també ha estat motiu històricament de molta controvèrsia. És a dir, per exemple, l'Estat espanyol, la República espanyola, a través del Comitè Olímpic Espanyol, enviava atletes a Berlín. I alhora va donar suport a l'Olimpíada Popular. Això té un nom que moltes vegades ja sabem, que és estar en un lloc
exacte.
I estar en l'altre. L'Estat espanyol, la República espanyola, va concedir 400.000 pessetes de l'època, però són
és
molt pocs.
Ha fet cara, el Xavier,
ha fet cara de 400.000 pessetes d'ara. De l'època, la Generalitat de Catalunya va portar 100.000 pessetes de l'època, i qui va portar més diners va ser el Front Popular Francès, el govern de la República Francesa, que donava un suport també molt, molt explícit contra el feixisme i, per tant, a favor de l'Olimpíada Popular, amb 600.000 francs. Aquests van ser els recursos oficialment. Després va haver-hi tota una xarxa molt, molt, molt important, que no és molt coneguda, perquè és difícil de resseguir, de voluntariat. Molt, molt important. Per exemple, l'organització havia de tenir en compte els allotjaments, havia de tenir en compte l'alimentació dels atletes i dels visitants. Hem de tenir en compte que es pensava i es va plantejar d'aquesta manera, i el que s'explicava és que arribarien uns 6.000 atletes i arribarien uns 20.000 visitants.
Déu-n'hi-do.
En una ciutat com Barcelona, que l'any 36 no tenia ni un terç dels hotels que té... Bueno, ni un terç, no, ni un 5% dels hotels que té en l'actualitat, es comptava amb els pocs hotels que existien, amb les fondes, etc, però no n'hi havia prou. I, per tant, calia fer, i es va fer una crida molt important a la ciutadania, perquè cedissin amb un lloguer que s'aconsellava que fos el més baix possible, habitacions, per exemple, no només a la ciutat de Barcelona, sinó a Badalona, a Mataró, a l'Hospitalet, a Cornellà, a ciutats del voltant de la conurbació de Barcelona, per el tema dels allotjaments. A més, es va incorporar una altra idea, que va ser que hi hagués 2.000 places per dormir al propi estadi de Montjuïc. És a dir, que la nit abans de la inauguració de la suposada, que s'havia de fer inauguració de l'Olimpíada Popular, poguessin dormir també atletes i visitants al propi estadi, a sota de les graderies del propi estadi, on es van habilitar doncs, una gran quantitat de lliteres, de llits, amb matalassos, etc etc. Recordem que era el juliol, que feia calor, que no, i va ser un juliol molt calorós quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola en el Mediterrani i en la nostra ciutat. Perquè tot això fos possible, també es va aconsellar molt vivament que tots els atletes i visitants no arribessin abans del 18 de juliol perquè no gastessin més nits en hotels que no existien, en llits que s'improvisaven, etc. El mateix es va fer una mica amb el menjar. Per tant, que tothom que pogués, doncs es va organitzar una oficina perquè tothom que pogués aportés també aliments, menjar pels atletes i pels visitants. Tot molt popular en aquest sentit, amb molt bona voluntat i molt de voluntariat, però que l'organització realment sembla que era interessant, era important i estava ben estructurada.
Em parlava, Xavier, del més important en una Olimpiada, sigui popular o no, que són els esportistes, els clubs i les federacions. Quin va ser el posicionament final?
Aviam, les federacions nacionals, internacionals, per suposat, les federacions nacionals de molts països, la gran majoria, com era d'esperar i era lògic, van donar suport als Jocs Olímpics oficials de Berlín. Pensem, doncs, el que tots més o menys ja sabem, que un atleta es prepara els anteriors 4 anys, és a dir, que hi ha tota una cursa preparada, tota una estructuració, una planificació, i l'atleta el que vol és competir al màxim nivell, bé, tot això que ja sabem. Algunes federacions, sobretot federacions d'atletisme d'alguns països nacionals i algunes més de tipus regional, etc., van boicotejar també els Jocs Olímpics de Berlín, i algunes doncs, van donar suport i enviaven atletes a l'Olimpíada Popular. L'Olimpíada Popular era en aquest sentit molt peculiar i en aquest sentit forma part de la ideologia de l'esport popular, diguem-ho així, que és que va organitzar diverses categories. No només hi venien els atletes de més alt nivell, sinó que hi havia categories inferiors, també. Perquè es pensava que l'esport popular havia de ser això. Tothom tenia dret a competir, tothom s'enriquia de tothom i tothom podia sumar i tothom podia guanyar-hi en aquest sentit, no? Per tant, també hauríem de dir, part dels 6.000 atletes, una part molt important dels 6.000 atletes eren atletes de segona i de tercera categoria. Evidentment, vist des d'aquesta perspectiva de l'alt rendiment esportiu, això pot semblar que desmereixi, desmillori l'organització d'una Olimpiada popular, que en realitat el que volia era fomentar i extendre la idea de que l'esport és per tothom, i, per altra banda, sobretot el que volia era denunciar i posar sobre la taula el tema de Berlín 36 i del to racista, totalitari, feixista, del que podien ser els Jocs Olímpics de Berlín.
Em parlaves de que s'esperaven 6.000 atletes i 20.000 visitants. Això va acabar sent així?
No ho podem saber amb exactitud. Va venir un gruix molt important. Pensem el que hem dit abans. Es va dir, no arribeu abans del 18. Per tant, van arribar en molt a última hora. I l'alçament, per dir-ho en terminologia dels propis alçats, no? L'alzamiento del cop d'estat militar de Franco.
És el 18 de juliol,
És la matinada del 18 de juliol del 19 a Àfrica i a Barcelona la matinada del 19 de juliol, no? Per tant, els primers trets dels militars i els primers trets d'artilleria, etc., es van poder sentir des de l'estadi de Montjuïc, dels propis atletes i organitzadors que ja estaven dormint. Per tant, és molt poc temps amb el que podem dir que van arribar entre el matí, com a molt al vespre del 17, tot el dia del 18 de juliol. Per tant, ho dic perquè no van arribar totes les delegacions que s'esperaven. Per tant, per exemple, una delegació que se suposava que havia de ser nombrosa, com era la de la Unió Soviètica, no va arribar a venir mai a Barcelona. I altres, doncs, van passar peripècies, es van quedar els perquè hi havia un equip de jueus emigrats que es van quedar al tren a Portbou sense poder entrar durant unes hores perquè havia esclatat la Guerra Civil. No se sabia què passaria, si la frontera la passaria el tren des de França fins a l'estat espanyol o no, etcètera, no? Però sí, un gruix important de milers d'atletes van arribar, sobretot tots els francesos, que era una delegació molt gran, d'uns 2.000, 3.000 atletes, 2.000 atletes. Sí, perquè a França hi havia una entitat que era una federació, diguem-ne, d'esport obrer, per dir-ho així, que plegava milers i milers d'atletes que es van voler comprometre amb l'Olimpiada Popular com a boicot a Berlín 1936, i es van trobar a l'esclat de la guerra. Tant, no sabem si haguessin arribat 6.000 o més, o 20.000 o més visitants, però un gruix sí que va arribar, però no tothom va poder arribar.
Estic pensant, s'imaginen que li pregunto al doctor Pujades si es van acabar celebrant aquella Olimpiada Popular i em diu que no.
Bé, malauradament no es van poder celebrar. Es va fer tot l'assaig de la inauguració, perquè l'Olimpiada Popular tenia una certa complexitat, les característiques són el que la fan més interessant des del punt de vista del que és la història de l'esport, com hem dit abans, amb diverses categories, per tant, oberta a molts nivells diferents esportius, amb uns equips i unes delegacions també molt diverses. No només hi podien participar estats o representants d'estats, sinó també de nacions sense estat. Per exemple, doncs, hi havia equips d'Euskàdia, Catalunya, de Galícia, de l'estat espanyol, també d'Alsàcia i Lorena, jueus emigrats, Marroc francès, Marroc espanyol, és a dir, no només els estats representats, perquè es volia trencar precisament amb això, no? Es volia trencar amb aquesta dinàmica tradicional i, a més, es donava molta importància a la participació femenina, al tipus d'esports que es va plantejar un esdeveniment esportiu, una olimpiada amb uns 17-18 esports, dels quals 3 eren d'exhibició. En fi, les característiques eren diferents del que serien uns Jocs Olímpics, evidentment, normals o habituals o oficials.
Tot allò, Xavier, va quedar en l'anècdota, va servir d'alguna cosa, va deixar llegat, i hi ha importància històrica d'uns fets com aquells?
Hi ha molta importància històrica, va quedar llegat, només un apunt en aquest sentit. Clar, es va crear un comitè d'organització de l'Olimpiada Popular on hi havia gent de diversa procedència, de diverses nacionalitats, de diversa procedència ideològica, també. Era una olimpiada organitzada per entitats i associacions i organitzacions d'esquerres, bàsicament, i antifeixistes, això és evident, no? Quan esclata la Guerra Civil, això se'n va en orris, molts dels atletes que havien vingut de fora, un gruix important, es va quedar a lluitar les milícies contra les tropes del general Franco. Però l'organització, evidentment, com molta gent, com uns 400.000, van haver de marxar a l'exili l'any 1939, i l'organització de l'Olimpiada Popular va seguir a fora, a França, aproximadament fins a l'any 45. Després de la finalització de la Segona Guerra Mundial, això ja es va veure que no anava bé i que no tornaríem cap a un estat republicà democràtic. I el llegat és, sobretot, l'esport popular, no? Aquest esforç de que l'esport no ha de ser només una qüestió de les èlits, dels que en saben més, dels que entrenen més, dels que tenen més diners per entrenar més i ser millors i que tenen més talent, sinó que l'esport ha de ser una cosa del poble, dels ciutadans, de tothom. Tothom ha de participar-hi perquè l'esport també és salut, com sabem perfectament, etc etc, i perquè l'esport, com s'ha vist amb aquest, com es pot veure amb aquest exemple, també pot tenir unes connotacions emocionals, ideològiques, de pacificació, de solidaritat, que en realitat això eren el que se suposava que eren els ideals olímpics, dels Jocs Olímpics. Per això aquest boicot als Jocs Olímpics de Berlín, que semblava, i així va ser, que transfiguraven i pervertien d'alguna manera aquests valors.
Precisament et volia preguntar per això, Xavier, per últim, perquè a la secció d'avui es deia així, l'Olimpiada Popular de Barcelona de 1936 i la lluita entre totalitarisme, diríem bé, i antifeixisme a Europa. Suposo que l'esport s'ha vinculat sempre, dic jo, a l'antifeixisme en tant que defensar bàsicament drets humans. I això ho ha fet tota la vida, que jo conegui.
La pregunta està molt bé en el sentit de que jo et respondria, l'esport no és res si no ho fan les persones. I aleshores l'esport es vincula al que es vinculin les persones que fan esport.
L'hem polititzat.
Sí, perquè l'esport, i això sí que crec que ho he de dir amb rotunditat, l'esport és una activitat social i cultural que fan les persones som animals polítics, i és normal que es polititzi l'esport. Seria estrany que fos una illa sideral en l'espai que no tingués cap relació amb res, no? Per tant, és normal que s'hagi polititzat perquè les persones tenim pensaments, idees i visions del món.
Doctor Xavier Pujades, doctor en Història, professor de la Blanquerna Universitat Ramon Llull, de nou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. L'esperem la propera setmana amb més històries de superació, d'esport, d'història.
Perfecte, que vagi gràcies.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiqui. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. Mama Duixa, Ritiqui. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Els hi deia de vostè, no em tracteu, eh? Em tracteu de tu en aquest programa.
De vos.
Això és de vos, diu.
De vos, és més xulo. Tant de vos.
Està correcte tot.
Perfecte.
La saludem a aquesta hora? La saludem a aquesta hora, va. Las i Al. Perquè en són tres, dues dones i un home. Ferran Serra, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs, Ferran?
Molt bé.
Tu ja estàs avesat, eh?, participant en totes aquestes coses.
Home, sí, sí.
Tots uns quants anyets, ja, en aquesta casa.
Unes quantes vegades, sí, i content de, sí? De poder repetir.
Que bé. Sí. Què et sembla, acompanyat de dues dones?
Home, no sé si seria masclista dir que em fa una mica de por, però...
No, home, no et faci por.
No, amb tota confiança, bé, bé. Home, ja amb la Roser i l'Àngels...
Sí,
ja estava...
Sí, tant. ja estàs acostumat, també és veritat. Sí. Aurora Casado, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Estupendament bé.
Què t'estrenes amb això a la ràdio, Aurora?
Sí, en aquell lloc sí, vaig fer un curset a Vilaurània.
Ah, mira.
A instants d'una amiga meva que es diu Consol Rovira, que em va animar.
Sí, home, la Consol.
Va dir, va, fer-ho, que t'agradarà. I vaig fer aquest curset, que va durar un mes,
sí.
Encara no. Perfecte, molt bé. Vas tenir uns companys molt agradables, però em va faltar el saber manejar tots els... la maquinària. De,
ja ho ensenyarem, això. Acabareu com a locutors i locutores de ràdio, que ja veuràs tu,
no
això,
encara,
com ens ho farem.
No sé.
Montse Lamua. Montse.
Bon dia i bona
què
hora.
Què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bé, aquí.
La primera vegada a la ràdio, també?
La primera vegada. Bueno, sí? Aquí a Ràdio Estel vaig venir fa moltíssims anys,
sí?
Moltíssims, per parlar una mica de les aules, perquè soc presidenta de les aules de Catalunya, d'Extensió Universitat de Catalunya, uh-huh. I de Difusió Cultural. Però fa 700 anys.
Molt bé. 700 anys, diu.
Sí, sí.
Mare de Déu.
Home, 700 està molt de moda, no?
Escolteu, amb aquesta secció nosaltres el que volem fer, ho hem fet cada any amb gent gran, relativament gran, jo dic sempre que el que compta és l'esperit, no el de fora, és comentar una mica l'actualitat i veure la visió que té la gent gran del carrer sobre el que està passant, perquè jo crec que a vegades... se us dona poca veu. Vosaltres teniu aquesta sensació, Montse, per exemple? Teniu la sensació que a la gent gran se'ls dona poc la veu?
Bueno, això és el que diuen, però en el meu àmbit la veritat és que tenim bastant, eh?
Sí?
Però, home, nosaltres tenim una feina que incidim, però decididíssimament, en la societat.
Clar.
No només de la gent gran, sinó dels joves.
Imagina't.
Perquè nosaltres, per exemple, a vegades li deia als contentorlians que nosaltres tenim més de 500 professors vinculats amb nosaltres, i tots cobren. O sigui,
clar.
Que això... Sí, igual políticament i així, doncs, hi ha com una mena de més teniment solapat, però
sí,
bueno.
Sí, creus que sí? Que políticament sí?
Va, una mica sí, però sí, bueno, és igual. Ja ens donarem veu també, ara, una mica en mica.
Aurora, com ho veus tu això? Creus que s'us dona poca veu normalment, des de la societat, des de la política?
Bueno, jo crec que cada dia se'ns dona més veu.
Sí?
Perquè la gent gran actualment ens trobem amb una activitat molt més interessant que abans, tenim més força, més energies, vivim més i estem més preparats també. I si no estem més preparats, hi ha gent que es vol estar més preparada.
Clar.
O sigui, no es volen quedar enrere. O sigui, el fet de ser-se gran no vol dir retrocedir, al contrari, vol dir esforçar-se i avançar. Per tant, és una lluita una miqueta, no?, entre que nosaltres volem tenir més protagonisme i que potser hi ha gent que no vol que en tinguem tant. Això és una mica de lluita.
És bona aquesta, eh? Mira, deixa'm preguntar-t'ho diferent, també, Aurora. El jovent, creus que us escolta?
El jovent, en general, no gaire.
No, eh?
No gaire.
Ara riu.
No, perquè he estat donant classes jo...
També, eh? La
sí, molta... soc professora durant 30 anys i...
Déu-n'hi-do.
I ara faig tertúlies també amb gent gran i jove.
Que bé.
I, bueno, no, però... En general, al principi, potser no et dona massa importància, perquè precisament perquè ets gran, que és una tonteria.
Clar.
Però si saps captar-los, si saps fer-los agafar interès per algú que t'expliques, et respecten més, i llavors sí que et fa més cas, sí.
Bona aquesta. Ferran, què?
Home, jo, quan diem gent gran, jo dic que més que acumulem experiències per aquest pas a temps...
Jo sempre dic gent sàvia, eh?
Sí, sí.
M'ho he sentit dir més d'una vegada,
sí,
això.
Sí, sí. Llavors, home, i és, té lògica. Arribar a una edat, tindre el cap clar, el recordar tot el que has viscut, amb totes les diferències en tots els aspectes... Jo, per exemple, tinc 5 nets, nets i netes. Tinc, per exemple, la de 21 anys, que em farà el dia de Nadal,
sí.
Està a la universitat.
Dia de Nadal, eh? Déu-n'hi-do, quin dia.
El dia de Nadal, sí, sí.
Sí, sí, està bé.
Llavors, em pregunta moltes coses. Ha estat d'Erasmus ara a Itàlia.
Mira.
I estava molt en contacte. Avi, passa això, tinc que... què va passar? Per què va passar això? Per què allò? I em dona la gora. Els més petits, en diferent grau, el que digui l'avi, no, em tenen amb molt de respecte. I, cara, això a la societat en general, no sé si es valora igualment, però no sé. Jo posaria un terme mig.
Clar, una de les altres coses que es diu sobre el jovent, Montse, Aurora, Ferran, és que estan molt enganxats a les noves tecnologies. Que si les xarxes socials, que si les diferents modalitats de televisió amb noves plataformes, que si, sobretot el telèfon mòbil, etc etc. Vosaltres esteu avasats i avasades a les noves tecnologies? Us agrada això, les noves tecnologies?
A mi particularment, sí.
Sí, eh?
El que passa és que les xarxes jo no les utilitzo perquè també és un parany.
Sí, per què?
Home, perquè t'ho heus enganxat allà, després no hi ha manera de marxar. És que no... A mi m'agrada llibertat total, d'entrar i sortir quan vulgui, i no quan vulgui un senyor que està no sé on, no?
Ara.
Clar, home, és que aquesta és la idea. Però sí, jo trobo que és una eina, traient tota aquesta perversió que té, aquesta toxicitat que tenen les xarxes, però ho trobes a tot arreu, eh? Fins i tot una bossa de caramels. Pots prendre un i si et menges 70 ja no és el mateix, no?
Clar.
Però jo estic molt contenta amb les noves tecnologies, hem pogut arribar a molta gent a través de les noves tecnologies.
A veure, tu estàs avançada, t'agrada això,
sí,
les noves tecnologies?
M'encanta, sí? Sí, sí.
Que bona aquesta.
Mira, a mi m'agrada perquè jo sóc també, a part de professora jubilada, també em dedico a pintar, a fer exposicions. Llavors, a mi les xarxes socials em van estupendo perquè puc exposar els meus quadres, puc exposar i explicar el dia que faré l'exposició i em ve gent que de vegades no coneixo, però els he conegut a través, per exemple, d'Instagram o de Facebook. I també, a part d'aquesta propaganda, per dir-ho entre cometes, que em faig jo mateixa, també he recollit gent... Bueno, recollit... I he trobat gent que tenia perduda. Mm. Gent que, per exemple, de l'escola o jo que sé, d'altres activitats, que feia anys que no ens vèiem.
Això és xulo.
T'han trobat... Oh, mira, ara estàs aquí, Facebook. I, doncs sí, jo trobo que sí, que realment... El que passa és que sempre hi ha algun maleducat i
sempre,
alguna persona indesitjable que es tindria que fer fora, però són els mínims.
Tens a Facebook i Instagram, eh?
Sí.
Ferran...
No,
Res,
no.
Ni en tens ni domines?
Ni en tinc, i quan per algun motiu tinc que fer alguna cosa, pues sempre alguna neta, un net... escolta, i com es fa això, no sé què? I a vegades, les poques ganes que tinc d'aprendre les coses noves, sí, també, en compte de dir... explica-m'ho, que a poc ja ho entenem, no? Sí. De seguida, tac, bueno, ja està, dic, ja està, no, però és que així no...
Feu molent, això, no?
Ah, bueno, pues mira, fins a la propera, però no. I de xarxa d'amics, sí, per sort, he tingut la meva vida laboral en dos parts molt diferents i estem en grups, tant d'uns com altres, però com tots som de la mateixa edat,
clar,
quedem... Sí, ens quedem per un esmorzar, i els xerrem nostres. Després, el transmetre aquests contactes via de totes aquestes coses modernes, el mínim.
Vinga, va, que encara tenim 20 minuts de secció llarga per anar comentant tota l'actualitat, i, evidentment, avui no podíem començar a parlar d'una altra cosa, que és aquesta diada del 2023, aquesta diada de l'11 de setembre, això sí, amb el català com a protagonista. El que també ha tornat a passar, de nou amb una diada i de nou amb una manifestació, és que, segons la Guàrdia Urbana, a la manifestació s'hi han aplegat 115.000 persones, que serien 35.000 menys que l'any passat, però, per contra, l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, que és qui convocava aquesta manifestació, ha xifrat els participants en 800.000, que serien 100.000 més dels que hi van comptabilitzar el 2022. Hi heu anat?
Sí, i tant, clar que hi ha anat. I tant. I exagerats tots dos.
Exagerats tots dos,
eh? Un per mancança, l'altre per excés. Però hi havia molta gent. I una cosa que em va agradar molt és que em vaig quedar, perquè estava molt cansada, en un lloc fins a que van passar al final, i el que vaig veure, moltíssima gent jove.
Sí, n'hi havia.
A l'inici estaven molt els grans, però després hi havia quantitat de gent jove. Dic, bueno, mira, hi ha esperança, no?
Doncs què et va motivar, tu, anar-hi?
Jo, la defensa de Catalunya.
Així de ras i curt, eh?
Sí, ras i curt. M'imagino que això engloba moltíssimes coses. Home, per això t'ho dic, no? A mi em va preguntar, va venir un senyor amb una carxofa aquí. Escolta, què pensa de l'amnistia? Bueno, estupendo.
Ara hi entrarem.
No, ja ho sé, però jo, defensa de Catalunya. I l'amnistia va inclosa, però vaja.
A veure, tu vas anar-hi?
Pues no, aquest any no. Hi he anat molts anys, però aquest any, per problemes familiars... he deixat d'anar a dir perquè em semblava que era una mica imprudent. No per mi, sinó per la meva família, que el meu marit exactament, sense que tenia que deixar d'anar, però vaig veure i vaig seguir-ho per la televisió i, bueno, més o menys, sé com ha anat.
Què et sembla, tu, Aurora, aquest ball de xifres? Perquè, clar, segons la Guàrdia Urbana, 115.000 persones, però segons l'entitat, que és l'ANC, que és qui convocava aquesta manifestació, 800.000 persones. Aquest matí li deia jo al Rafa Sanahuja, que és un dels membres de l'equip, que això és com si li planteges als teus amics: escolta'm, que faré una barbacoa, quan sereu? I els teus amics et diuen: entre 1 i 100. Bueno, escolti'm, jo m'ho he de preparar, sap?
Sempre passa igual, eh? Sempre hi ha el doble de xifres, una la verdadera, l'altra la falsa. No se sap mai exactament quina és la real. Pot ser una intermitja. No sé. Jo no em crec gaire, de vegades, aquestes xifres tan...
Ni una ni l'altra, eh?
Potser no.
Una mica com la Montse, també.
Potser és una mica, ja et dic, fer un promig i veure què ha estat.
Ferran... Què?
No hi vaig anar-hi, ja fa poder dos o tres vegades que no hi vaig. Estic una mica decebut, per exemple, ahir mateix, vaig seguir lògicament per televisió i diferents ràdios. El que ahir mateix es van donar, vaig percebre missatges diferents d'organismes que tenien que ser més junts. Els Òmnium i els de l'ANC, I almenys aquest any ja vaig tornar a posar la senyera al balcó. L'any passat...
Ni això, eh?
No, em va saber greu el no fer-ho. Però i és també el reflex de la societat en general. És que ahir vaig anar caminant des de casa fins al monument de Rafael de Casanovas, com ho faig cada any, aquella hora, i anava fixant molt pocs balcons, hi havia cap, ni senyera ni estelada, molt pocs.
Tu creus que la gent està emprenyada?
Jo crec que sí. Jo, per exemple, havia anat i anàvem com encara ahir es veia, famílies. Eren molt, deies, nuclis familiars que anaven a la manifestació. I havia anat en família, i ara no hi he anat, i en trobo persones del meu entorn que anàvem, perquè eren molt... Jo no sóc poder tan abocat a la causa, podem. Però sí que ho eren, i en canvi, ja, tampoc.
Tampoc, eh?
Tampoc.
Montse, tu creus que la gent està emprenyada? Mira-la, ella m'ensenya una fotografia d'ahir, ben contenta, sota una senyera.
Doncs jo penso que està una mica desinflada, però és que, en general, tots els grans col·lectius passa això. Mm-hmm. La majoria s'infla i desinfla amb molta facilitat. I la veritat és que els que de debò tenen una mica d'interès, encara que estiguin desinflats, han de buscar que els infli i vinguin, i marxin. Si no, estem fent el joc aquells que volen que la cosa sigui així.
T'ho pregunto diferent també, Montse. Aquest matí, no sé si ho has pogut escoltar, però en aquest programa hem parlat amb l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell,
sí,
i li preguntava a Carme Forcadell com s'arreglava aquest cisma entre partits polítics, entre ells mateixos, entre societat civil, entre entitats. Com s'arregla tot això?
A mi m'ho preguntes? Si segur que no sap ni ella. Clar, home, és que mentre estiguin sempre als interessos de partit i interessos particulars, em becut oli.
Tu creus que hi ha interessos de partit,
home,
sobretot?
Home, per favor. Home, hi ha persones que ja no haurien d'estar aquí fent el...
Sí, creus que...
No diré noms.
No pregunto per noms. No pregunto per noms, Montse. Però tu creus que tots els polítics que ja s'han cremat en etapes del procés haurien de deixar passar a nous polítics que ho tornin a intentar?
Si estan cremats, clar, perquè volem un cremat. Volem una persona amb idees, una persona amb empenta, i que realment tingui uns valors que siguin més que de partit. Que és difícil, ja ho sé, perquè si entres dintre d'una... vincules amb un partit, has de seguir les directrius. Però sí, hi ha persones que s'han cremat, i bastant.
Aurora, què en penses tu de tot plegat?
Jo penso que la gent està més que cremada, i també cremada, naturalment, decepcionada, no?
Sí, eh?
Decepcionada d'alguns polítics que potser han prioritzat, pues, el seu estat a dintre del seu Parlament, de la seva cadira i del seu estatus, davant d'altres problemes, lluites entre idees que no es volen sacrificar uns pels altres. O sigui que és una mica de lluita pel poder. I això és el que decepciona també en els contribuents, que veiem que es prioritza més el seu benestar, potser m'equivoco, és el que veig, que no pas el benestar del país.
Abans la Montse traia el tema de l'amnistia. Aurora, s'aconseguirà això o no?
És molt difícil. Jo crec que és molt difícil, perquè no impossible, si fóssim un altre tipus de gent aquí d'Espanya, fossin diferents, però de la manera que són, ho veig molt complicat. Jo, si tingués que estar en el posto de Puigdemont, jo el primer que demanaria, bueno, que ell de fet ja ho demana també, és el concert econòmic. És el que és més, per mi és el més vital, que diríem tots millor econòmicament. L'amnistia també, però és més important per mi el que he dit abans, el poder tenir les nostres pròpies maneres de dosificar-nos a l'economia i de controlar-la, com tenen els bascos, que no sempre que no tenim nosaltres.
I a l'any 78. Si l'any 78 es vés... Es pogut tindre, tot hagués anat més rodat.
Sí, tu creus que sí?
Jo crec que
no
sí.
No s'hagués arribat a aquest conflicte?
Jo crec que no. És que el mal anomenat, o bé anomenat, el peix al cova, una de les primeres coses va ser no, el concert econòmic no, perquè quedaria lleig que la gent no veiés que se'ls atossiga a pagar impostos. Val? Però també es van aconseguir coses que després, que ara poder no ens en recordem. Es va eliminar el servei militar a tota Espanya, amb els acords del Majestic i de més. Es va eliminar els governadors civils, que eren virreis. Es va crear els Mossos d'Esquadra. Es va crear TV3. No sé, véssim... tot plegat, poder hagués pogut anar d'una altra manera.
Montse, tu creus que hagués pogut anar d'una altra manera, tot plegat?
No ho sé, però ara el que... el que estaves preguntant de l'amnistia i el que deia l'Aurora, que no s'aconseguirà, jo crec que, que serà l'únic que s'aconseguirà.
Tu creus que serà l'únic que
s'aconseguirà? Jo penso que sí, perquè una cosa és que demanen moltíssimes coses. I nosaltres sabem la capacitat que tenen després els polítics de fer o desfer. Una cosa és el que parlen per al públic i una altra cosa és el que parlen entre ells. I l'amnistia possiblement és una de les coses que sí, perquè no fa tant de mal. Es pot arribar a formular d'una manera que es clogui altres coses que són més perilloses. Però altres, ho veig molt difícil. Clar. Què em preguntaves, Andreu?
No sóc el Joan, l'Andreu és el productor.
Ai, perdona.
No, però està molt bé, està molt bé que diguis, Andreu, que és també qui fa la feina grossa en aquest equip, també. Et preguntava per l'amnistia. Si s'aconseguiria, no s'aconseguiria.
Ah, sí, jo sí. Penso, almenys tinc l'esperança de que sí, perquè serà una manera de que no es faci tot enrere. Alguna cosa han de donar.
Veurem.
Perquè...
Veurem què passa. Si us sembla, deixem un moment la política a part, perquè jo crec que hi ha una notícia que vull comentar amb vosaltres, que, com deia abans en Ferran, veniu de lluny i teniu experiència acumulada, i a mi m'agradarà saber la vostra opinió d'ahir. Avui començava el programa dient que ahir havia estat un dia històric i, a més, la Diada. Per què ho deia, això? Ho deia perquè ahir el nou cor mix de l'Escolania de Montserrat va cantar per primera vegada durant la Diada a la Basílica de Montserrat. Què vol dir tot això? Us ho explico. El cor mix de nova creació es diu Escola Cantorum i està format per 28 nois i noies d'entre 17 i 24 anys. No és el cor principal de l'Escolania, això sí, format només per nens d'entre 9 i 14 anys, però sí que és veritat que a tot el cos de l'Escolania, per fi, després de 700 anys d'història, hi han entrat noies. Potser que ja tocava, Montse?
No, tant que tocava, perquè a més estaven perdent unes veus meravelloses. I més que tenen més mestissos. D'aquesta manera guanya moltíssim el que és el cor.
Aurora.
Em sembla estupendo. O sigui, una incorporació de noies amb un cor masculí, o sigui, un cor mixte, és com, no sé, és una compensació perfecta, no? O sigui, que em sembla estupendo, una idea magnífica.
Que bé, sapigueu que aquest cor mixt, aquest cor que es diu Escola Cantorum, el podreu veure cada darrer diumenge de mes, que cantarà a la Basílica de Santa Maria, allà a l'abadia de Montserrat. Ferran.
Home, el reflexe de cap a on té que anar la societat en general. No té per què haver-hi aquestes diferències. Com on deia un veí, diu, bueno, abans eren veus blanques, i ara què seran, veus blanques roses? Noi, ja comencem. Clar. Ja comencem a rondinar de tot.
Sí, com sigui, està bé, i sí, com sigui, ahir va ser un dia històric, també, sí. La veia de Montserrat i s'havia de mencionar. Van passar coses més tristes, han passat coses més tristes aquesta setmana, com, per exemple, tot el que ha passat al Marroc, que segueix buscant vides humanes entre la runa del terratrèmol, que ja ha deixat més de 2.600 morts. 2.800, em sembla que ja ha pujat la xifra, a 2.800 morts. Això sí, el que s'ha discutit molt és el paper del rei i del govern del Marroc després del terratrèmol, que ha tardat 19 hores en fer un comunicat. Ni se l'ha vist amb ella, només ha fet un comunicat. I el govern encara s'espera que et digui alguna cosa, algun ministre d'allà del Marroc. El que sí que ja està fent molt és ajuda humanitària dels diferents països i de Catalunya també, que hi ha enviat un cos de bombers, l'associació d'immigrants marroquins, abans en parlàvem amb ells també en aquest programa, que també s'han posat en marxa per enviar camions plens de mantes, deien, de roba, sobretot necessiten, etcètera. Una desgràcia gran, Montse, el que ha passat al Marroc.
Tremendo, tots aquests països que més viuen d'aquesta manera tan pobra, tan empobrida, amb unes construccions tan tremendes, pobres, que hem d'esperar. Que el rei ha tardat 19 hores? Bueno, això demostra també l'interès que té pels seus súbdits. Sí. I la segona és que també va tardar molt en acceptar l'ajut que venia de fora. O sigui, aquest senyor ja veurem què pensa. Jo no sé com... Bueno, sí que ho sé, perquè la gent no està molt preparada, pobra gent, no? Clar, no, és que...
Clar, si
tens opinió, si tens preparació, i el més comú d'aquestes coses és que tota aquesta gent que ve de l'Àfrica venen aquí, fan una mica de diners, però no volen tornar. I aleshores, les persones que estan preparades no tornen al seu país per preparar-lo. I això és tremendo. Aleshores, clar, hi ha una fuita de talents tremenda i es queden sempre els que estan en un estadi més vulnerable.
Aurora.
Jo crec que com va ocórrer el terratrèmol, el rei estava de viatge, em sembla.
Estava de viatge, sí.
Sí, de vacances.
I em sembla que encara els hi deuen al poble la compensació, o sigui, totes les pèrdues que van tenir de l'anterior terratrèmol, que encara no els hi han pagat.
Imagina't.
O sigui que ara ja tindrà doble deute. És horrorós, des de l'ego és horrorós, però sempre paguen els més desgraciats i, bueno, en fi. Doncs jo tinc una persona molt coneguda que estava aquests dies allà i, bueno, menys mal que se'm va poder sortir perquè va passar dos nits a l'intempèrie perquè l'hotel no els acceptava que dormissin. O sigui que, fatal, no? O sigui, aquests països, com Turquia també, que va tenir també aquests desastres, i crec que Catalunya ha tingut uns minis terratrèmols, però per sort no han sigut gaire eficients. O sigui, el rei aquest, des de l'ego, no es mereix ser rei, es mereix més aviat estar una mica així tranquil·let a la sombra. Però, en fi...
Ferran...
Bueno, tranquil·let ja ho estava, perquè estava de vacances a...
Sí, sí. Estava a París.
Estava de viatge, sí.
I té allà possessions i dos palaus.
I té residència. De fet, ell al Marroc no hi viu. Ell viu a París.
Clar, llavors es dius... per què ha tardat tant en acceptar l'ajuda? Perquè el que vol és que no es vegi com funciona tot allò. Ell vol tindre encara tot controlat i no permetre que la gent vagi a ficar el nas i a despertar consciències adormides o consciències que ja no...
Tu diràs.
No es despertaran.
Escolteu, ens queden pocs minuts i entre tanta notícia... Les notícies sempre són dolentes, ja ho sabeu, això, que poseu la ràdio, poseu la tele... En aquest programa no, eh? Aquest programa intentem mirar-ho tot positiu i és per això que tenim, entre altres persones, Olma Giró. Olma, què tal? Bon dia, nou.
Molt bon dia a tots i a totes. Molt interessant,
bon dia. Bon dia.
Us estava escoltant des de la peixera i dic...
Són uns savis i unes sàvies, jo sempre ho dic, això.
La veritat és que sí. Jo us vull fer una pregunta. Ara me'n vaig a la Setmana de Llibre en Català, no sé si ja ho ha estat mai... una fira que es fa al Moll de la Fusta.
No, abans a la catedral, sí, aquí encara no hi ha anat.
Ara es fa al Moll de la Fusta, però l'essència és la mateixa. I pensant, dic, a veure, què podem fer? I m'agradaria saber si recordeu el primer llibre que vau llegir.
Ostres.
Abans de l'Alba.
Bona, aquesta.
Abans de l'Alba. De qui és?
Tu recordes?
No ho sé. Sí,
abans de l'Alba.
Sí, perquè mira, jo sóc de parla castellana.
Sí.
I em vaig inscriure en uns cursos que veien al FIC. I el llibre que havíem de llegir era Abans de l'Alba.
Bona,
abans
aquesta.
Abans de l'Alba. Quants anys tenies, més o menys?
Oh, era gran, ja m'havia casat.
Un llibre de Lluís Ferran de Pol.
Mira.
Abans de l'Alba.
Abans de l'Alba.
Sí.
I l'últim, que el recordes?
No ho recordo, perquè veig... llegeixo molt poc. I us diré per què. Perquè sempre m'estic preparant classes d'història de l'art.
Ah.
I cada any tinc temes nous.
O sigui, llegeixes d'una altra cosa.
Sí, clar. Llegeixo, però no novel·la, ni...
Escolta la ràdio, potser.
Poquet.
Ai.
Però ara ho faré més.
Jo recordo la primera novel·la, em sembla que era de Carmen Laforet, que es deia Nada.
Nada, sí.
Una de les grans.
Que també, sí. No sé si la van fer en pel·lícula, no ho sé.
És possible, perquè Laforet sí, ha estat molt...
Sí,
és una de les grans.
Antiga, L'últim que he llegit és un del Gene Mankell, que és un escriptor que s'ha mort, precisament va morir fa poc, fa uns anys que escriu novel·les policiaques, i a mi m'encanten les novel·les policiaques. Jo també escric novel·les policiaques, no sóc tan famosa ni molt menys com aquest senyor, però m'agrada molt.
Perdona, Aurora, tu escrius novel·les?
Sí.
Jo també he pegat amb això,
No, no, d'això en parlarem un altre dia. Avui perquè no tenim
ara
temps.
Ara no n'escric, n'he escrit quatre.
En parlarem.
Que es troben a les biblioteques públiques, però ara ja no, sí, que ara faig altres coses.
Ens ho apuntem, Joan.
Ara. Ferran.
Jo m'ha agradat molt llegir, i de petit ja llegia i em regalàvem tot els de col·lecció de biografies a l'època i de les novel·les de Verne.
Imagina't.
M'encantava.
Deixa'm fer-li la punyeta una mica. Olma, el primer llibre teu, te'n recordes?
Sí.
Ah, s'ho pensa. Si m'ho diràs, ens quedes res, mig minut,
No...
No. El meu sí.
O sigui, el que vaig aprendre a llegir, el Ratoncito Pérez.
Imagina't.
Però que era superpetita, me'l llegia a ma mare i després de llegir-me a ma mare vaig aprendre a llegir-me.
Era un llibre que em passa una mica com la Montse, que no me'n recordaré de l'autor, però em va quedar molt marcat. Era un llibre que es deia Contes per telèfon.
Ah, no, Elefants damunt la sorra. O El cor damunt la sorra. El cor damunt la sorra.
Olma, Quan t'aclaris, ens ho dius.
Sabia jo pas.
Montse Lamua, Aurora Casado, Ferran Serra, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana. Us esperem la propera setmana i totes les que facin falta, eh? Heu estat bé o no?
Sí, sí.
Sí?
Sí?
Molt bé. Jo, a veure, en principi vaig parlar amb l'Andreu i vaig dir que...
Ja parlarem d'això, Aurora. Pateixis.
Vale?
Ja en parlarem d'això.
Pues ja en parlarem.
Nosaltres que anem a la informació diària i tornem de seguida a la caravana. Fins ara. Bon.